El català oferirà una actuació a la sala Jazzba de Ciutadella a les 23 hores de la nit.
I així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat, però ja serà l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
El sector de l'automoció, com la gran majoria, va viure moments complicats per mort de la crisi econòmica. Després d'anys de serioses dificultats, la venda de cotxes pareix que ha repuntat amb la consegüent necessitat de nous professionals i, a més, qualificats. Uns professionals que, d'altra banda, també han d'adaptar-se als nombrosos canvis que viu el sector, sobretot per la incidència de la tecnologia i també de la sostenibilitat mediambiental. Avui, en efecte, parlarem d'aquesta figura, del venedor de cotxes. Benvinguts, començam. Tendrem d'entrada la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la Formació, amb doble testimoni. D'una banda, Òscar Martín, líder del centre de formació Màster D, amb seu a Palma i altres ciutats d'Espanya, i d'altre costat també amb el testimoni d'Aline Vergara, entrenadora del curs de venda, específicament del venda de cotxes, en el mateix centre Màster D. També, com és habitual, la secció de l'enquesta al carrer, és a dir, la valoració social, per continuar a posteriori amb el dia a dia de la professió, en aquest cas també amb un doble testimoni de dos professionals del món de l'assessoria de vendes d'automoció, en un cas Jaume Seguí, assessor de vendes de cotxes híbrids de Toyota al polígon de Son Castelló a Palma, i també d'altra banda amb Sebastià Pou, així mateix comercial del concessionari d'automòbils Coll, així mateix ubicat al polígon de Son Castelló a Palma. Ells mateixos, Seguí i Pou, a la recta final del nostre espai, la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt resumida que és el millor i el pitjor del seu ofici. Idò, arrencant motors, posam primera i escoltam la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
El sector automobilístic, en plena evolució, demanda de nous perfils professionals. Segons les dades aportades en un estudi duit a terme per la patronal dels concessionaris, Facon Auto, el sector incorporarà a tot Espanya 7.000 nous llocs de feina en els exercicis 2019 i 2020. Amb la presència dels nous portals de compra-venda de cotxes a internet, el perfil del client ha canviat, de manera que també ho han de fer els professionals que la tenen. El sector de l'automòbil demanda ara perfils més tecnològics, en coneixements en neurovendes, venda emocional o social selling, entre altres. El venedor de cotxes ha de ser capaç de gestionar la venda tant per internet com la venda presencial. En aquest sentit, els cursos programats específicament per a la venda de cotxes inclouen matèries com ara transformació digital del sector, tècniques de vendes innovadores a través de les neurovendes, fases del procés de compra, coneixements en gestoria, assegurances i finançament d'automòbils. Acabat el curs, l'alumnat podrà dur a terme pràctiques laborals en empreses del sector on completar la formació com a comercial. A les Illes opera l'Associació Balear de Distribució d'Automòbils, que defensa els interessos del sector. En termes generals, els venedors del sector de l'automoció a Espanya tenen un sou mensual a partir dels 1.000 euros nets, que es pot incrementar fins als 3.000 euros segons les comissions i els incentius.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
I d'on efecte ben acompanyats en aquest primer bloc del nostre programa, característiques de la formació, com dèiem a la introducció, d'una banda per Òscar Martín, el qual ja saludam. Gràcies per acompanyar-nos, Òscar.
Hola, bones.
Com dèiem, líder del centre de formació Màster D, amb seu a Palma i també a altres ciutats d'Espanya, i al seu costat, per més anys a la seva esquerra, també la saludam, Aline Vergara. Hola, Aline.
Hola, bones tardes.
Entrenadora del curs de venda, específicament de venda de cotxes, en el mateix centre, és a dir, Màster D. Es pot dir d'alguna manera que el sector de l'automoció ha sortit definitivament de la crisi o encara en queden seqüeles?
Bueno, jo crec que més que hagi sortit o no de la crisi, és un sector que s'està reinventant constantment, i més en el moment en què vivim ara, amb tota la presència nova de vehicles híbrids, vehicles elèctrics, altre tipus de combustibles, i és un sector que constantment s'ha d'estar reinventant i acondicionant els nous temps.
Uh-huh. I estaríem d'acord amb aquesta afirmació, Aline?
Sí, estoy muy de acuerdo. Es verdad que yo creo que la crisis afectó mucho, especialmente a España, pero también ahora estamos ya en otra visión, que es la ambiental también. Yo creo que ahí es lo fuerte de este año.
Un poc també ho resumíem a la fitxa tècnica. Parlem en termes de present i també de futur. Quin futur, quin present té aquest sector en concret a les Illes Balears?
Bé, és superimportant. Com deia Aline, doncs el tema ambiental està a peu de carrer, i el món polític, evidentment, també. I és algo que, vulguem o no vulguem, les tendències són cap a un medi ambient més sostenible, i, evidentment, aquí juga un paper molt, molt important al món de l'automòbil, i, per tant, els vehicles elèctrics, híbrids, etc.
Estoy de acuerdo, especialmente viviendo en una isla. Yo creo que es muy importante esto.
Uh-huh. Idò, també abordarem aquesta qüestió, sens dubte, a la segona part, en el dia a dia, però ara encara parlem de formació. Concretament, aquest curs de venda, i específicament curs de venda de cotxes, i després veurem fins a quin punt pot ser específicament venda de vehicles d'automoció, des de quan s'imparteix, en tot cas, en el centre Màster D, a l'acadèmia?
Nosaltres, com a centre d'estudis, fa 25 anys que ja ens dediquem al món de la formació, i dins d'aquesta àrea sí que hem creat aquesta nova escola de ventes, que creiem que és fonamental, que va néixer a principis d'aquest any 2019. Uh-huh. I és allà on hem detectat també que hi ha una necessitat real de formar més professionalment encara dins del món de l'automoció.
Uh-huh. Perquè específicament l'entrenadora del curs de venda i també de venda de cotxes, com dèiem, és Aline Vergara, i estaríem, supòs, d'acord, ja que aquesta necessitat latent a la societat illenca, no?, a dia d'avui.
Sí, jo crec que sí que és necessari. És un sector que sempre està en moviment, així que se necessita formació sempre.
Uh-huh. Idò, dèiem que parlem d'un curs estrenat fa poc, enguany mateix, el 2019. Amb quin nivell de demanda?
Doncs això a nivell laboral sobretot ho notem molt, perquè a nivell d'ofertes de feina el 23-24% de les ofertes de feina que hi ha al mercat són per venedors. Uh-huh. I per tant creiem que és una oportunitat interessant per formar tota aquella gent que té aquella vocació comercial, formar-se adequadament.
És a dir, parlem de venedors en genèric o venedors d'automoció?
En genèric, i evidentment en particular forma part del món del vehicle, no?
Uh-huh. És a dir, dins el que és l'àmbit espectre del món de les vendes, quin percentatge hi podria ocupar pel que fa al nombre d'alumnes formats a l'Acadèmia Màster D, l'automoció?
Doncs formaria un 20%, aproximadament.
Uh-huh. I hi ha especificitats, Aline, directament aplicables al món de la venda d'automoció? És a dir, evidentment, el món de la venda té els seus paràmetres, els seus trucs, les seves estratègies. Uh-huh. Aquestes es poden aplicar sempre i al 100% en el cas de l'automoció, o l'automoció tenen especificitats concretes?
Yo creo que sí que se puede aplicar. Lo único es verdad que si estamos hablando de automoción, necesitas una información muy específica de cada... Y me imagino que también cada casa tendrá su información todavía más específica. Uh-huh. Sí que se puede generalizar en ciertos modos, marketing, ventas y eso, pero algo específico como el coche, pues tienes que saber sobre eso.
Uh-huh. I doncs parlem de dos perfils. D'una banda, el perfil de l'alumnat que tenen en aquest primer curs que s'imparteix de vendes a Màster D, i després també del perfil del professorat, amb permís també de la mateixa Aline Vergara, que efectivament intervé en aquesta acadèmia o fa feina en aquesta acadèmia com a entrenadora. Quin és el perfil en primer terme, Òscar, per exemple, o Òscar, Aline, del que són els alumnes, l'alumnat?
De ventes de cotxe, la majoria, he de dir que són homes, ¿vale? La edat més o menys entre uns 25-40 anys, i realment són persones o que están desempleadas o que están buscando un cambio de vida, quieren bueno, mucho éxito.
I el poden obtenir a través de la venda,
sí,
de cotxes, no?
Sí,
quan,
sí.
Quan parlem d'èxit, de triomf, el sustenten amb el tema econòmic o no només de realització personal?
Yo creo que las dos cosas. Yo creo que suelen ser personas con mucha ambición, pero también es verdad que creo que piensan también económicamente mejorar, tener una vida más estable y vivir mejor.
Pel que fa, ens deia que algunes de les persones que estan inscrites en aquest curs són persones que es poden estar, per què no, a l'atur, que per desgràcia és una situació que ens pot tocar a tots a qualsevol moment. No sé si també poden procedir d'altres àmbits professionals que no tinguin res a veure
totalmente
amb l'automoció.
Sí, jo tengo un alumno que es cocinero.
Caram.
Y es, bueno, chef, pero bueno, ha decidido que quiere cambiar de ámbito y mira, está ahí a tope.
I tant que sí. Ens deia abans que la major part de l'alumnat el configuren homes. Fins a quin percentatge podríem establir? Que és un 70, un 80%?
Igual un 80, podria dir. No estoy 100% segura en números, però podria ser, sí, la majoria.
Això pel que fa, dèiem, a la venda d'automoció, no?, de cotxes.
Sí, sí.
Si parlem, així més globalment, de la venda en genèric,
bueno, ahí igual sí que podría estar un poco más igualado, porque es verdad que creo que, bueno, la propia profesora es mujer, entonces yo creo que ahí sí que hay más un número más igualado.
Idò, ja tenim fet el retrat robot un poc de l'alumnat. Si parlem del professorat, en aquest cas, Òscar, tenim, com dèiem, Nalin Vergara. Qui són els encarregats d'impartir aquesta formació en vendes i més específicament en vendes en automoció?
Doncs en aquest cas, com ens comentava Nalin, la professora, que és la Patricia Montero, és precisament Project Management. En aquest aspecte és especialitzada en la part de màrqueting. En Alberto del Corro també és especialitzat en tota la part de comercial i en ventes. És a dir, és un professor molt específicament orientat al món de les ventes. I, evidentment, després tenim tota la part més de l'àmbit de l'automoció, dels vehicles, i del que és la part, inclús, dins del contingut, hi ha una part de la vida saludable. I aquí també comptem amb en Lluís Maiques, que és especialista en nutrició i sobretot en temes nutricionals i esportius. I els ajuda també a combinar la vida professional amb la vida personal.
És a dir, que és, des d'un punt de vista integral, podríem dir. Parlant específicament del curs de vendes, pel que fa concretament a l'automoció, què és, en què enfoca la formació, quins són els focus principals on es posa l'accent, Aline?
¿Te refieres a la materia?
Correcto.
Vale, ok. Pues es un curso que tiene distintos... Bueno, es muy completo. Empezamos desde los fundamentos de la actividad comercial, técnicas de venta, neuroventas, social selling, televenta, conocimientos obviamente de mecánica y finalmente gestoría, financiación y seguros. Y por último, lo que acaba de comentar Óscar, también tenemos un módulo especial específico de hábitos de vida saludable, ya que es un trabajo que creemos que tiene mucho estrés y ansiedad.
I tant, per tant, s'ha de combatre. Ens ha dit, també ho escoltàvem abans a la fitxa tècnica, diferents conceptes que hem apuntat també una vegada més: neurovendes, venda emocional, social selling. Fins a quin punt són importants aquests components i, en tot cas, per aquells que no sàpiguen o no sapiguem en què consisteixen aquests termes, ens pot definir breument què és la neurovenda, què és la venda emocional i el social selling?
Son técnicas muy específicas. Yo dejaría a manos de la profesora Patricia para explicarlo mejor. Y nada, recomiendo también que lo bueno, averigüen un poco. Son técnicas distintas de venta. Vale. Entonces yo prefiero dejarlo en su mano.
Correcte. És a dir, que les vendes també, com qualsevol matèria, evolucionen dia a dia, Òscar, i s'han d'anar, això, aclimatant, per dir-ho d'alguna manera, als nous temps i anar, no ser aliens a la realitat que va canviant, correcte, sinó...
De fet, el tipus de client també canvia. És a dir, ara tenim un client superinformat i té 1.000 canals d'informació i pot cotejar qualsevol tipus d'informació, verificar-la, no verificar-la, té 1.000 opcions per poder prendre una decisió final, i aquí és on entra precisament en funció el venedor de cotxes.
Quina durada té en concret el curs en qüestió?
Són un total de 12 mesos, són 300 hores lectives, així, i l'alumne, doncs, depenent del seu horari, doncs, o bé pot esgotar els 12 mesos, o la majoria acaben, solen acabar abans.
Supos que la majoria d'alumnes que comencen el curs el deuen acabar, si no tots.
Així és, sí, sí.
I d'aquests, clar, no hi ha experiència prèvia, perquè com ens ha dit és el primer any,
exacte,
però hi ha esperances que un cert percentatge d'aquests alumnes que fan vendes i que es vulguin dedicar en concret a la venda d'automoció es puguin incorporar al mercat laboral en aquesta àrea en concret?
De fet, el nostre model d'estudi és molt exigent, inclús amb les qualificacions. No ens val que l'alumne simplement aprovi uns exàmens, sinó que hi ha una part més exigent en la qual l'alumne volem que posi en pràctica inclús abans de dedicar-se al món professional i realment veiem que té les competències adequades. No simplement un venedor sembla com que estigui en un puesto, no, de feina i arribin els clients i es dediqui simplement a ensenyar el vehicle i ja, ja tenim la venda feta. No? Al contrari, és molt difícil, el client canvia, tenim un client molt informat, hi ha una red social molt important que ha de saber com gestionar-la i aquí és on realment, contra més exigents siguem amb la formació, més capacitat d'inserció laboral i d'èxit laboral tindrà aquest alumne.
Que supos per això també el curs deu estar, ara ho podem concretar si volen, tant amb l'Òscar Martín com amb l'Adín Vergara, té un component teòric o pràctic, fins a quin punt pesa més la teoria que la pràctica, viceversa, o és equilibri 50-50?
Més que equilibri, la part pràctica és el més important. Els coneixements, podem tenir una persona molt ben formada, molt ben qualificada, però que després les seves habilitats en el món laboral no siguin les adequades. I això ho vivim en el dia a dia en qualsevol feina. Per tant, hi ha un component pràctic molt important i fonamental.
Aquest component pràctic, a l'hora d'avaluar l'alumnat, també, evidentment, deu ser una qüestió cabdal.
Sí, realmente la nota que pesa más serían de los trabajos prácticos y aparte luego de terminar el curso tienen 300 horas de prácticas, ¿vale? Entonces, es verdad que yo siempre digo a los alumnos, aunque no sea obligatorio, és 100% necessari.
Això vol dir, és a dir, que les pràctiques en aquest cas no són obligatòries.
Però és quasi lo más importante.
Sí, eh? I deia 300 hores.
Sí, más o menos 3 meses.
Correcte. Això deu ser, evidentment, amb concessionaris de les illes, no sé si no només de Mallorca, sinó també de Menorca.
Sí? I en la península, exacte.
I supos que, com pot passar en altres sectors també, hi ha, evidentment, moltes més possibilitats que incorporin en les empreses una persona a la seva plantilla que ja coneixen, que saben com fa feina, que no un que té un currículum molt brillant, però que és un gran interrogant, també, no?
Exacte.
Per això els serveix no solament com a experiència laboral, sinó també com per la persona que està assessorant i acompanyant aquesta persona a les pràctiques, veure si realment val o no val per aquesta feina.
La principal lliçó que creuen vostès, Òscar i Aline, que s'endú l'alumne que cursa aquesta formació en el món de vendes, i específicament, com reiterem, perquè avui estem parlant d'això, de venedors de cotxes, quina és la principal lliçó, el principal argument que s'endurà, la principal virtut que obtindrà després de passar per aquests estudis, en la seva opinió personal?
Doncs el principal que veurà, no?, el que veuen els nostres alumnes, precisament és que vendre o no vendre un producte, en aquest cas un cotxe, no depèn simplement que tinguis el millor producte en el mercat o el pitjor producte en el mercat, sinó la teva pròpia essència. Un client entra a qualsevol comerç o un concessionari i davant del mateix producte, per què es decanta per un producte? Per què compra el teu producte i no un altre? Per la persona que li ha assessorat. I aquí és on hem de fer, sobretot, molta força en la formació adequada als venedors.
Feia que sí, la Lina amb el cap, és a dir, estem també 100%
d'acord. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Lo único también la atención al cliente. Quiero decir, yo tengo una mentalidad que el cliente siempre está arriba de todo.
És a dir, que com parlem aquí, en aquest cas, si l'home o la màquina, diríem que qui té més importància en el parer de n'Òscar Martín i de n'Alín Vergara, l'home o la dona, s'entén, en el sentit que pot condicionar la decisió de venda cap a un producte o un altre, no? Té molt de pes, si no tot.
Sí, sí, pràcticament. Hi ha una part que és la part tècnica, que és la mateixa en un concessionari o en un altre, i variaran certs matisos, però l'important és la persona que t'ha atès i realment aquesta sensació de aquí em sento més a gust, no sé per què, però m'ha inspirat més confiança.
Que supos que, clar, des del punt de vista de venda, això seria aplicable igual als cotxes que a les motos, que a l'hora de decidir un hotel o un altre, si tenim una experiència prèvia, no?
Correcte, així és qualsevol tipus de producte o servei que podem oferir a un client. Davant del mateix producte, per què es decanta per un o per l'altre? Què és el que li ha marcat? I a vegades preguntar-li al propi client no tens una resposta molt acertada, és simplement emocional aquest impuls que té a vegades el client per decantar-se per un sector o per un altre.
Un poc ja ho estem dient, però en resum i molt breument, quin seria, en el parer de tots dos, de l'Adín Vergara, Òscar Martín, aquell paràmetre personal i o professional que hauria de tenir qui es vulgui dedicar, com n'estàvem parlant per al·lusions directes, aquella persona que vulgui fer de la venda de cotxes la seva professió? O sigui, què seria aquell component que ha de tenir aquella persona que es vulgui dedicar a vendre cotxes?
Bé, ha de tenir, sobretot, un sistema emocional molt, molt complex, no? Perquè la pressió que té un venedor és forta i està bé gestionar bé les seves emocions. Uh-huh. I aquesta energia que desprèn l'assessor de vehicles, el venedor de cotxes, sempre té que estar en una bona sintonia, uh-huh, i evidentment això ho capten els clients, inclús. Uh-huh. No?
Aquesta pressió a la qual al·ludia Òscar Martín, d'on vindria? D'un mateix o de l'empresa que exigeix determinades vendes al cap del mes? Després ho plantejarem a la segona part del nostre espai. Uh-huh.
Clar, evidentment, com a tot sector comercial, hi ha una productivitat, hi ha uns objectius, hi ha unes vendes, hi ha, doncs, evidentment, el sou de cada venedor en aquest aspecte, i és una pressió tant psicològica com emocional de dir és que em sento realitzat o no em sento realitzat en aquesta feina, però compleixo amb els objectius o no els compleix, no? Uh-huh. I aquí hi ha un component de la pròpia exigència de l'empresa i del propi venedor, que si disfruta de la seva feina, si és realment la seva vocació, al final els números surten, uh-huh, tard o d'hora.
Així ho esperem, i així ho esperen també les persones que es dediquen en aquest món. Finalment, una darrera pregunta, perquè ja ho dèiem a la introducció, tenim en aquest espai de manera recurrent cada setmana una enquesta al carrer en què sortim justament per demanar què opinen, en aquest cas, dels venedors o venedores de cotxes. Quina consideració creuen tots dos que tenen aquests professionals a dia d'avui, en brevetat, Aline, en primer terme, si vol?
Por desgracia hay un gran estereotipo, ¿no?, con cualquier tipo de vendedor, y la verdad es que me da un poco de pena, porque yo creo que dentro de todo este mundo yo también me siento identificada, porque al menos soy entrenadora, llámame como quieras, tutora, lo que quieras, uh-huh, pero yo también estoy cara a cara con el cliente, por así decirlo. Entonces yo creo que es duro. Uh-huh. Es duro, es lo que puedo decir del comercial, asesor, ¿vale? Uh-huh. En este mundo, y nada, mucho ánimo para todos.
I tant que sí. I la reflexió en aquest cas, finalment, d'Òscar Martín, com a líder del centre de formació Màster D, quina consideració social creu que tenen, Òscar, això, els venedors i venedores de cotxes?
Sí, és el que deia Nari, no? Tenim aquest estereotip de me quieren vender la moto, no? És a dir, aquí, si lo venden, és de donde van a sacar su sueldo, no? Que en el fons és real, és així, és a dir, no hem d'amagar quin tipus de professió tenim, però som tan necessaris, és tan necessari la figura de l'assessor, la figura del comercial, la figura del venedor, per realment condicionar bé el que necessita el client al producte adequat a aquesta necessitat. Per això són fonamentals. Uh-huh. I és importantíssim que refem un poc aquesta visió que teníem, no?, de la persona que llamava a la puerta i venia amb uns llibres per... No, això ja no existeix. Uh-huh. El client ha canviat, el venedor ha canviat radicalment.
I també fonamentals i ben interessants han estat, sens dubte, les reflexions d'Òscar Martín, líder del Centre de Formació Màster D, com dèiem, amb seu a Palma i també altres ciutats d'Espanya. Gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres.
I també els comentaris d'Aline Vergara, entrenadora, així li agrada que s'anomeni, del curs de venda en el mateix centre Màster D. Gràcies, Aline.
Moltes gràcies.
Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i escoltem, justament, com en dèiem, la valoració social, és a dir, l'enquesta al carrer.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Ahora con Balear y Halcón Viajes y Viajes Ecuador, Formentera está más cerca a tan solo en 3 horas y media. Tu escapada por 20 euros ida y vuelta en el día. O también puedes solicitar precio de nuestra oferta de apartamentos y hoteles. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Els dissabtes comencem el programa fent un bon berenar de ciència. Després anem de viatge fins als llocs més remots del món. La segona hora la dediquem a fer tertúlies i entrevistes d'actualitat. Amb els col·laboradors aprenem biodiversitat, astronomia, arqueologia i meteorologia. Ah, i amb els oients resolem concursos.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
Un pare era molt gran, però ma mare era molt petita, molt nerviosa, i li deien a Maria Lídia de ser viuda, perquè a 25 anys va quedar viuda. Pràcticament fins als 15 anys no la vaig veure. A més, jo no vaig sentir mai. No sé jugar ni sé fer una carícia a un nen petit. A partir de 8 anys i mig vaig fer feina com els homes. Tenia 172 a baix de les meves ordres.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot. IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org. La valoració social.
Tiene que estar bien informado de los modelos, las marcas, y bueno, saber bien lo que vende y saber vender. Un coche realmente es una cosa que la gente se lo debe pensar bastante antes de comprar un coche.
Si es una, si es fa feina en una casa així reconeguda, bé. I si un és honest i ofereix coses en garantia, pues està bé.
Hombre, tiene que ser un poco pesado, si no, no se, no venden.
I són pesados, ¿no?, para vender el coche. No, yo creo que eso... que es su trabajo, y contra más ventas hagan, pues más beneficio tienen ellos, un 30%.
Todas estas personas se tienen que conocer muy bien las marcas de los vehículos, de los coches, y realmente, pues para mí encuentro que es muy complicado para venderlos, y sobre todo en estos tiempos en que estamos.
Pues me parece un trabajo un poco complejo, ya que tienes que tener un buen trato con el público y esas cosas a veces resultan un poco difíciles. Además, tienes que conocerte las marcas de coche y todas sus estadísticas. Que yo sepa, tiene un salario relativamente bueno, de unos 2.000 euros, y me parece un trabajo un poco aburrido, ya que la mayor parte del tiempo pues están tratando con documentos y todas esas cosas.
No, para mí es algo muy complicado, porque he comprado un coche igual así y me han dado muy mal. Y no tengo nada, de esto no tengo nada bueno que hablar. Es un negocio que no, yo no lo veo bien.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten, amb Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
Idò, continuem ben acompanyats en aquest segon bloc del nostre espai, a propòsit, efectivament, del dia a dia, avui del venedor de cotxes. D'una banda, ja ho dèiem a la introducció, ens acompanya Jaume Seguí, ja el saludem. Gràcies per acompanyar-nos, Jaume.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, assessor de vendes de cotxes híbrids de Toyota, al polígon de Son Castelló, a Palma, i al seu costat també Sebastià Pou. Gràcies per acompanyar-nos, senyor Pou.
Bona tarda.
Com dèiem, comercial, assessor de vendes del concessionari d'automòbils Coll, també som veïnats amb en Jaume Seguí, al polígon de Son Castelló, a Palma. Aquesta enquesta que reflectia opinions per tots els gustos, no sé si els mereix això, alguna reflexió per part de vostès.
Bueno, realment és una... és així. Jo esperava que sortiria això i algo un poc més gruixat, inclús, perquè durant... darrerament és vera que la gent se va conscienciant de la nostra feina, però fa 10 anys o 15 anys enrere teníem molt mala fama.
I per què?
Perquè tenia la gent la impressió de que el venedor era un xargatant que anava a vendre com un cotxe, com que vendre un enciclopedi. Afortunadament això ha canviat, la venda està molt més professionalitzada, els venedors estan molt més preparats, ens obliguen a preparar molt més, afortunadament, han de dominar molt més temes, i jo crec que el venedor xargatant no té futur. Uh-huh. Present jo crec que ja no existeix, i futur cap ni un.
I amb el parer, l'opinió de Jaume Seguís respecte a aquesta enquesta?
És una miqueta algo similar. És veure que l'experiència personal de cadascú pot ser molt, molt variant. Aquí l'enquesta és el que diu, de xarlatan, de venedor, vam entrar la moto, i miqueta ha canviat molt. Uh-huh. Està clar que l'assessorament és diferent i també aquest client també és canviant.
També ens ho deien efectivament a la primera part. En tot cas, perquè Jaume Seguí i Sebastià Pou, cadascú individualment, es dediquen en aquest món? En aquest cas, per exemple, comencem amb Jaume Seguí.
Però personalment és l'afició al món automobilístic. O sigui, de qualque manera m'he vist involucrat, és algo que cas neix, es verà que després a poc a poc fa que et dugui a puesto i acabes venguent. Si encara estàs amb una marca catalana que li creus i tal, és molt més senzill. Vendre algo que hi creus sempre és més senzill, més agraït.
Sempre ajuda, no?
Sempre ajuda molt.
I pel que ens diu, això és una qüestió que tenia entre cella i cella des de jovenet.
Bueno, realment, la vendre de cotxes no té per què. De nin, pues, vols jugar a futbol o fer les coses aquestes. Però sí que és vera que el cotxe hi era sempre. Uh-huh. Aquest món sempre ha estat de dins meu i al final de tu. Uh-huh.
També la formació la va encarar específicament per dedicar-se al que s'està dedicant ara, o tenia una formació que li podia donar altres sortides professionals?
La que, perdona?
La formació.
La formació? Bueno, la formació realment... la tens, és a dir, la marca, una vegada que comences tens una formació bastant, bastant estricta, bastant seguida, tenen procés de ventes, una miqueta com parlen amb els companys, i sobretot la formació de lo que és la marca, de lo que és lo que estàs venguent. O sigui, has d'entendre tot, com funciona, i ho sabrà tot literalment tot.
I el que dèiem, més enllà de la formació que dona cada marca, cada concessionari, hi havia també una formació prèvia en vendes o no necessàriament?
En el meu cas, no. El fet de que ja sàpiga molt, doncs, fa gòbites, però sí que ha hagut un curs, un aprendiment de ventes, i, i és molt important, està clar.
Antecedents familiars n'hi havia?
No, en el meu cas no.
I en el cas de Sebastià Pou, un poc totes les preguntes que li han traslladat a Jaume Seguí, eh?
Bueno, jo sempre dic que som venedor per accident.
A veure, conti'ns això.
Sí, jo sempre he fet feina a la mateixa concessió. El que jo vaig començar fent feina en el taller, jo havia format per fer feina a un taller, per ser mecànic, era la meva il·lusió tota la vida, i un dia per accident vaig passar a vendre, a acordar una nave on hi havia cotxes usats, i segur que no se me va donar malament del tot, i a partir d'aquí pues, vaig estar uns 20 anys venguent cotxes usats, i 16 o 17, no ho sé, i ara en duc 20 venguent cotxes nous. O sigui, jo dic que som venedor per accident.
Caram, és a dir, que no hi ha, en el seu cas, antecedents familiars cap ni un.
No, jo en els 17, 18 anys m'hagueren dit que m'hagués dedicat a la venda de cotxe, que he dit que no. De fet, jo era una persona, o som una persona molt poc xerradora, molt introvertida, molt tímida, i gràcies, en gran part, gràcies a la professió, pues, m'ha ajudat a obrir-me una miqueta a la gent.
És a dir, un trajectòria és diversa en el cas de Jaume Seguí i Sebastià Pou, en tot cas conflueixen en aquest món de la venda en el sector automobilístic. Per tant, són veus autoritzades per respondre'ns també, sens dubte, la següent pregunta. Què ha de tenir un bon venedor de cotxes?
Molta paciència, no?
Sí, està clar.
Molta paciència i una bona base. Avui en dia, sense una bona base, sense una bona formació, és impossible. És a dir, un bon venedor avui en dia té una formació no ja només a base del producte de que ven i de la competència, sinó té una bona formació en quant a finançació, seguros, legalitat, fiscalitat, és a dir, és molt complex. És a dir, no, la gent se creu que la venda és atendre un client i tancar una venda, i és el que menys feina morduria, i és el que mos agrada fer. En farragós és tot el que ve antes o després.
I doncs deia Jaume en Sebastià Pou, paciència, formació, no sé si hi estem d'acord, i en tot cas què hi afegiríem?
Estem completament d'acord. El que està clar és l'empatia. L'empatia és molt important a la venda. No tots els clients són iguals, cadascú té les seves necessitats, i això és molt important, molt important. I la formació no queda com deia.
També. Quan ens deia paciència, els volia demanar, però he deixat que acabés la reflexió, per què paciència? Que els clients podem ser molt pesats, som molt pesats sempre, o hi ha de tot?
Bueno, realment, con tots. Els clients, al final, ho són tots. Hi ha de tot. Sí que és vera que hi ha pues, operacions més complicades, con tot, i operacions una miqueta més senzilles. Però, bueno, al final i al cabo, l'empatia és el que fa això. A vegades, pues, et poses a la pell i intentes solucionar els problemes que puguin tenir.
Hi ha un prototipus de client més difícil que un altre? És a dir, en termes d'edat, en termes de sexe, és més difícil vendre un cotxe a una persona major que a una persona jove? És més difícil vendre un cotxe a una dona que a un home? O no té per què? Cada persona és un món.
Cada persona és un món. Sí que és vera que hi ha gent més preparada, més qualificada, més comparativa, sobretot, i bueno, sempre a mi ve un tipus de client. Jo crec que cada marca té una miqueta un estereotipo de client, no generalista, però sí que pot filtrar una miqueta.
I estaríem d'acord?
Sí, cada persona i cada operació és un món molt diferent. És a dir, cada persona ve amb les seves necessitats, amb les seves il·lusions, la seva manera de ser. És inclús a la mateixa persona dues operacions poden ser diferents per circumstàncies que no tenen res a veure
particulars d'aquell dia, no?
D'aquell dia, sí, sí, sí.
Que la primera part ho escoltàvem, així ens ho deien els monitors que ens acompanyaven de l'Acadèmia Màster D a Palma, que per una part és molt més important el venedor que el producte. És a dir, el venedor pot, ens deien ells, pot condicionar molt la decisió de venda. I estarien d'acord o no és tan així, la seva opinió?
És important per producte també. És a dir, un venedor qualificat té avantatge davant d'un venedor que no estigui tan qualificat, o que no tingui empatia, o que... En fi. Però també, si té un bon producte, és més fàcil.
Sí, sens dubte.
És més fàcil.
I en aquest cas, la reflexió de Jaume Seguí?
En aquest cas, doncs, a vegades la distinció et pot prioritzar de muntar el venedor, és a dir, però està clar que si no acompanya és molt difícil. O sigui, està clar que ha de tenir una persona, una actitud, sobretot ha de tenir una actitud molt positiva, traslladar-la i donar una confiança, que està clar que aquell client ha de tenir clar que de com el que vens és el que és, que no hi ha una trampa darrere, que no hi ha una mentira. I això fa molt, molt positiu a la venda.
Ja ens comentaven tots dos com van arribar en aquest sector, en aquest àmbit professional, un perquè en el cas de Jaume Seguí li agradava molt el món de l'automoció, després perquè s'hi va veure ja introduït i va tenir la formació específica ja dins del concessionari, i Sebastià Pou ens deia, literalment i textualment, per accident, perquè ell volia dedicar-se a la mecànica, no ha deixat el món dels automòbils, però ha canviat un poc l'àmbit. No? Ara no arregla automòbils, que potser també, sinó que intenta vendre'ls o els ven. En aquest sentit, un professional del món de la venda de cotxes pot ser autodidacta o cal una formació de base, diguem?
Avui en dia no.
No és factible?
No. Jo en els meus principis vaig ser un poc autodidacta quan estava en vehicles d'ocasió. Des que he passat a ventes de vehicles nous, m'he adonat que ser autodidacta no va enlloc. És a dir, darrere qualsevol venedor o assessor comercial de ventes de cotxes, segurament que hi ha una formació molt més intensa i molt més forta de del que la gent se pensa.
Amb quin terreny va aquesta formació? Diu dins, interiorment dins de l'empresa, no?
Sí, sí. Avui en dia, sí. El que avui en dia és actual, demà està obsolet. No anem a la velocitat de la telefonia mòbil, però quasi.
Gairebé, caram.
Quasi, sí.
I estaríem d'acord, Jaume?
Sempre el fet que tinguis un caràcter autodidacta o que tinguis un alt, et pot ajudar. Sí que és vera, com diu, la marca va molt condicionada. És a dir, no pots inventar. O sigui, el comerç està fet, la marca ho ha fet, ho ha estudiat i ho t'està traslladant. Et dona cursos formatius per explicar-lo que té i dir qualque manera com funciona. Sí que et pot ajudar a fer una miqueta d'autodidacta, però més a nivell personal.
El que ens deia, no?, que tot evoluciona a velocitat de vertigen en el món de l'automoció, també ho dèiem a la introducció, la tecnologia avança d'una manera imparable, tenim els vehicles elèctrics, no n'hi ha prou amb això, arriben els vehicles híbrids, la normativa també va canviant, hi ha prohibició en uns anys vista de la circulació dels vehicles convencionals de benzina, també dièsel, no falta dir-ho. Tot això, no sé si complica el panorama per vostès com a venedors, o, vist el contrari, és un repte per a vostès per això, per anar-se formant i per no estancar-se d'alguna manera. No sé com ho viuen o com veuen aquesta situació.
Jo crec que aquestes dues coses són reals. És a dir, en aquest moment ens està complicant molt. A més, s'estan parlant d'unes dades que estan molt en fora, que, per desgràcia, la majoria de cotxes que saben avui no arribaran a les dades d'allà, però la gent ha agafat aquesta dada, ha agafat aquesta normativa amb por i costa fer-los entendre que realment això està molt en fora, que hi arribarà. Però més a poc està més en fora
del que
ens pensem. És a dir, el 2050, el 2035 estan molt en fora, estem en el 2019, per dir, són molt d'anys.
Clar, perquè quina esperança de vida, per dir-ho així, té un cotxe nou?
Un cotxe nou, avui en dia, jo, quan un cotxe té 10 anys ja se considera, quan la vida útil d'un cotxe té 10 anys ja se considera que és un vehicle que ja està
amortitzat, no?
Sí, sí, que està amortitzat, sí.
D'acord. I en aquest plantejament que fèiem, Jaume Seguí, no sé si això, les noves qüestions, les novetats que van arribant en el mercat de l'automoció són un repte o són una dificultat afegida? Com ho viu vostè?
Bueno, aquí estem una mica en contra. Nosaltres, bueno, que ja Toyota és ben coneguda pel fet d'híbrids, són 22 anys que fem híbrids, el 80% dels vehicles que tenim són híbrids, està clar el posicionament de la marca, no és que no ens faci por, si és que no estem completament preparats per la nostra tecnologia, i és així, és el que tenim aquesta distinció. O sigui, el client una miqueta té clar el que ve a cercar, i sí que és vera que potser no pareix que sigui al curt termini, però a vegades una notícia, un avís, un que fa que canvia molt el pensament i la compra. Està clar, no és un mòbil que està sol d'un de nou, l'any que ve l'han canviat i fora. És un vehicle que m'heu condiu ahir les estima de 10 anys de vida del cotxe. Et pot canviar una provisió, com ha passat a Madrid, de que et tanquin i et tanquen. No et donen, d'aquí 10 anys tancaré, no? I això, a vegades, condiciona molt, sí. Condiciona molt a la compra.
que seria aquesta inseguretat jurídica a la qual vostès al·ludeixen d'alguna manera, no?
Sí, sí.
També tenim molts comentaris encara, a part dels que ja han fet, sens dubte, prou interessants, encara per escoltar, sobretot a propòsit del dia a dia, serà després, però, d'aquesta, la darrera pausa de publicitat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Dones, 60 minuts per explicar-vos que té sentit mirar la vida amb ulleres liles. Un programa que et convida a pensar que un altre món és possible. Cada dimecres, de 6 a 7, a IB3 Ràdio. Ens acompanyeu?
Dones, la vida en perspectiva de gènere. Dimecres a IB3 Ràdio. És servei públic. A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Doncs aquí continuem, en efecte, parlant avui dels venedors de cotxes amb el testimoni impagable de Jaume Seguí, assessor de vendes de cotxes híbrids de l'empresa Toyota, ubicada al polígon de Son Castelló, a Palma, i d'altra banda també en Sebastià Pou, així mateix assessor de vendes, en aquest cas, del concessionari d'automòbils Coll, igualment, això sí, al polígon de Son Castelló, també a Ciutat. I a propòsit del dia a dia, per exemple, en el cas de Jaume Seguí, com transcorre aquest dia a dia?
Bueno, lo principal és l'atenció. L'atenció al client, sempre tenim una escolta visita, tenim una atenció i és diguéssim, el punt pilar. Quan no estem en aquest cas atenguem, en el nostre cas som un parell de venedors, ens anem rotant, i el que tenim és molta feina administrativa, ja siguin passos de finançament, assegurances, preparació de vehicles, en moltes cas, molt, mantenim l'exposicioneta ordenada i sempre també ocupa reunions, sol ser de reunions setmanals, sempre hi ha una miqueta de formació i una miqueta al dia a dia, la teva pròpia formació que vulguis tenir i això ja engloba realment moltes hores de feina. Pareix que la feina nostra és atendre i ja està, però realment la part d'atendre ocupa una petita part de tota la feina que tenim.
Perquè en una jornada estàndard de feina, un dilluns, un dimarts, no sé si el dissabte es fa feina tot el dia, en el cas nostre
al matí. En el cas nostre al matí.
D'acord. I la resta de dies quantes hores serien més o manco?
Bueno, realment nosaltres tenim un horari, està clar, però molt de pics molt més tard i això a vegades fa, però normalment és una jornada de 8-9 hores és el que sols ocupar.
I ens deia també, i podem aprofundir un poc més, que l'atenció al client és només una part, és la punta de l'iceberg, podríem dir, no? Normalment aquesta visita a un client que arriba, que és nou a l'empresa, posem per cas que no hi ha una coneixença prèvia, quant de temps s'hi pot invertir perquè per arribar al final del procés i que el client o clienta arribi a comprar aquell producte pel qual venia?
És molt relatiu. Pots tenir una atenció molt curta, una atenció informativa, i pots tenir una atenció que et pot durar un parell d'hores. Inclús pot durar un matí sencer o una sola baixa, sense cap problema. Hi ha un procés d'explicació, hi ha un procés de finançació, hi ha un procés de prova, que pot aclavar la mateixa visita i això pot ser que s'allargui.
Un procés de prova del vehicle en qüestió.
De vehicle.
Això pot ser el mateix dia o...?
Pot fer, si en aquest cas se dona l'ocasió i el vehicle està disponible, es pot fer molt de pics, el client té aquell dia a dispos i l'aprofita.
Permetim que faci d'advocat del diable. Hi pot haver situacions en què vingui un client o clienta i que sembli decidit a comprar tal o qual vehicle, en aquest cas a Toyota, i va seguint tots els passos d'acord amb els paràmetres que vostè li marca, i tot és d'acord, tot és sí, endavant. Arriba el moment de la prova sembla que també, i en el moment de rubricar el contracte es fa enrere i diu que no. Hi ha situacions d'aquestes, s'arriben a donar.
Està clar que, bueno, sempre en procés, tot li quadra, però sempre a vegades el coixí, a casa, no? O en aquest cas, o la dona, o el fill, sempre la tercera visió. Hi ha molta gent que necessita la visió de l'altra per fer el vistiplou.
I en aquest sentit, suposo, ara vaig entenent també el perquè de la paciència que deien així, no? Un experimenta un procés personal de frustració com a venedor, com a comercial, o no? Això forma part de la professió, de l'ofici, i es compta que al llarg de l'any hi pot haver casos com aquest que estem descrivint.
Ja estem curats, o sigui, ja ho sabem. Passa casos que li dediques moltes hores, li dediques proves, li dediques tal, i al final pues, o no compren o compren una altra opció. Es passa. Ho sabem, és una mica de frustració, però és part de la feina. Som conscients i, bueno, una altra, a vegades, és que no et queda altra.
Clar, fora d'antena, abans d'entrar en el programa, ens deia Sebastià Pou que el món de l'automoció ell havia gaudit molt i molt prèviament, anys anteriors, ara potser no tant, també per aquests canvis que estàvem dient, després entrem a parlar-ho amb ell directament, però això, hi ha hagut millors moments per al món de l'automoció, per la venda en concret, que els actuals? Estem en recuperació, com també dèiem a la primera part?
Jo crec que sí que és una recuperació. Està clar que la recuperació no és només del model monolístic, tot acompanya, a facilitats, a promocions, i sempre hi ha coses molt interessants que fa la compra. Es veurà que aquesta crisi el que ha fet és envair els vehicles, que ha arribat a aquest punt que aquests vehicles ja no es poden envair més, o sigui, un canvi. Hi ha una miqueta d'estabilitat econòmica, a més aquí a les Illes evolucionó també es nota, i això facilita, evidentment, la compra de vehicles.
Parlàvem d'aquesta atenció al client com una part no única de la feina del venedor o venedora. També ens deia que hi havia assessorament al client en termes d'assegurances, de finançament, que la qual cosa també implica una formació, entenc, i també reunions de treball i de formació així mateix. Aquesta formació creuen que és suficient, la que es facilita a l'empresa normalment, o sempre cal particularment un continuar formant-se a casa seva de manera individual? Acabem amb en Jaume i després entrem.
En el meu cas, la formació dins l'empresa és més que suficient. El que et formen, tenen qualsevol dubte, te la resolven i és, o sigui, és tecla tal. Tota aquella formació que et vull fer a fora és més per curiositat teva o per benefici teu. A vegades la informació és poder i el tenir informació fa tenir un avantatge de l'altre.
És a dir, que la informació és poder sempre, no?
Sempre.
També en el món de l'automoció, en les vendes.
Sempre, sempre.
I del coneixem ara també el testimoni a propòsit del dia a dia de Sebastià Pou, com dèiem en aquest cas, com a venedor, com a assessor comercial del concessionari Automòbils Coll, així mateix ubicat al polígon de Son Castelló-Palma. Com és aquest dia a dia? Sebastià ja ens deia que vostè havia estat primer en el món de vehicle usat, de vehicle de segona mà, des de fa ja uns quants anys en el centre del qual parlem, en aquest concessionari. Com és actualment aquest dia a dia?
Bueno, el dia a dia, pues, és un poc com el que diu en Jaume, és dir, es atendren els clients que entren per la porta, atendre les visites concertades. Jo m'agrada molt fer feina en visites concertades. Jo me dedico més al món de la venda a empreses que a venda particular, com el qual és més factible fer feina en visites concertades, qualque visita externa i de més. I llavors és molta feina, igual com ha dit ell, molta feina administrativa, de finançament, de segures, de preparació, de que els cotxes estiguin preparats en el moment que el client vengui a recollir el vehicle, estigui tot a punt, que no hi hagi incidències, ràpols de setmanals de venda, de com està la situació de les operacions que du cada un dels venedors, formació també, tenen un poquet de tot. Quantes hores? Hi ha un horari, com diu en Jaume.
En el seu cas, quin és aquest horari?
De 8:30 a 1:30 i de 4 a 8.
Això de dilluns a divendres?
No, divendres m'ho anem 7:30, a les 7, divendres m'ho anem 1:40.
I el dissabte fan feina o no?
El dissabte l'equip de ventre m'ho anant tornant. És a dir, en aquests moments fem un dissabte, sí, tres lliures cada persona. Però bueno, jo he arribat a fer cada dissabte, o sigui...
També una mica ja ho té un integrat, no? Tot i que, evidentment, tothom s'hi pot gaudir el cap de setmana o el voldria.
És molt necessari. Sí, és a dir, de fet, la setmana que és dissabte de matí me toca guàrdia, el cap de setmana se fa curt. Els dilluns no vens en el mateix ànim que vens quan t'has fet dos dies seguits.
Sí, no, s'ha de carregar piles com a qualsevol professió, no?
És necessari, sí, és necessari.
Ens deia també aquesta formació, sens dubte, específica. Ens parlava també, Jaume Seguí, de les reunions d'equip. També se suposa que, clar, evidentment, evidentment, encara que vostès venguin de manera individual, és una tasca també d'equip, no? És a dir, hi ha unes estratègies, uns paràmetres de venda de l'empresa que s'han de complir fins a un punt, o no? Hi ha llibertat absoluta per als venedors?
Bueno, quan jo vaig començar hi havia molta més llibertat que ara. Ara no. Ara hi ha uns paràmetres marcats per la concessió, inclús per la marca. Que de la marca, jo, en el cas de la marca que jo faig feina, que és Peugeot, són molt estrictes.
I per on van, sense desvetllar cap secret professional? Però aquests paràmetres, no, en quina línia es mouen?
És un mètode de feina que tu has de complir les feines amb un ordre per establert, has de fer una sèrie de feines en cada, o de preguntes o d'actuacions en cada client concretes, i és el que la marca diu. De fet, a nosaltres mos ve un pic en el mes, un comprador misteriós, que ve a fer una avaluació de lo que realment estan complimentant les normes de la marca.
Seria com això, una inspecció interna, no, diríem?
Sí, sí, això és molt estressant, perquè no saps qui serà, ni qui tocarà, ni quan vendrà.
Clar.
Com que sempre te fa estar en guàrdia.
Sí, no sé si en el cas de Jaume Seguí també...
Tenim misteris, tenim.
Sí, eh? Això fa, com bé diu Sebastià, fa sempre estar en guàrdia,
més,
no?
No, clar, hi ha un guió com aquest que diu, si et fas fora d'aquest guió o no fas tot el procediment que et guiat, et penalitzen. Et penalitzen i
clar, ja veig que no volen detallar massa, bé, ho entenc, però per exemple, no, s'entén, Sebastià, però si, se suposa que, com a tot venedor, en principi hi ha uns protocols també de vestimenta, no? No sé si en el client, per dir un cas, se li pot parlar de tu o de vostè, no sé si això ve establert o això és una mica el feedback que un estableixi amb el client, no?
Això depèn del feedback que en soc client.
Sí. I la indumentària? Un ha d'anar ben vestit sempre, se suposa, no?
Jo fa bastant d'any que me dediquen al món de l'empresa i fins fa 2 anys nosaltres sempre duem corbata, en l'hivern, en l'estiu no, a la concessió que jo faig feina, i jo sempre vaig dir, o he defensat, que sobretot quan vas a fer una visita a l'empresa, que és client, que tu t'has de vestir d'acord en el que trobaràs a l'empresa. És a dir, si vas a veure un gerent d'una empresa que li agrada vestir amb un vaqueros i un pongo, pues no anar amb una corbata i un traje, perquè...
Estaràs com una altra òrbita, no?
Estàs com una altra òrbita, sí, sí.
I estaríem d'acord en això, Jaume? El component de la vestimenta?
Nosaltres tenim una vestimenta tots iguals. En el cas dels homes, un traje tot l'any, menys a l'estiu, evidentment, a l'estiu no, pues una mica més lleugers. La corbata no hi ha corbata, però bueno, és l'únic complement que et faria de l'uniforme de traje, sí.
Parlàvem a la primera part, ens deien els monitors, que pel que fa a la formació hi havia un gran gruix de l'alumnat que eren homes, o lots o homes. En el cas dels professionals de la venda d'automoció, vostès dos són homes, hi ha dones incorporades, fins a quin punt es van incorporant? Quin percentatge creuen que podríem establir a dia d'avui com a venedors de venda de cotxes?
En el nostre cas hem arribat a ser 50-50. Avui en dia, si vostès a vegades persones de cadascú, fa que estigui amunt d'un 60-40. Però sí que hi ha un percentatge fort de dones, només a de ventes, també de postventes, a tot el que és l'empresa.
I en aquest sentit, per l'àmplia trajectòria que té en el sector, malgrat la seva joventut, Sebastià Pou, i tant que sí, com ha viscut aquesta evolució de la incorporació de la dona al món de la venda de cotxes?
Molt positiva. Molt positiva. Tant a la venda com a la postventa, com a es concessionari en general. És a dir, nosaltres, de no haver-hi cap dona que havia viscut ni a la recepció ni a la venda, pues ara tenim dones a la postventa, tenim dones a la venda, no en els nivells que tenen ells, perquè no, també és cert que la plantilla d'automòbil colla un tant per cent molt estable, hi ha gent que du molt d'anys, hi ha gent que du 20 anys, 15 anys, claro, fa mal, però a mesura que se van incorporant, pues, se van incorporant 50-50.
I les reflexions, sens dubte, totes elles interessants, a les quals ens quedarà la darrera, que afegirem tot d'una.
Els pros i els contres.
I doncs, justament, començarem ara amb Sebastià Pou. Què és el millor i el pitjor de la professió, Sebastià?
Bueno, el millor que jo que he trobat de la professió és la possibilitat de conèixer gent, de fer amics i d'ajudar-me jo a créixer com a persona. el pitjor, l'estrès que hi ha darrerament. És a dir, el tema d'objectius mensuals, el tema dels estàndards de qualitat duits en el límit que s'han arribat o que s'estan duent en aquest moment, el pitjor que hi ha.
I del car i creu, i en el cas de Jaume Seguí, finalment?
La cara, per part meva, és molt gratificant l'entrega d'un vehicle. L'entrega d'un vehicle, en molt de casos, és molt emotiu, en molt de casos és el primer vehicle nou que es compren.
La cara de felicitat que
implica el comprador. Clar, aquesta felicitat, doncs la veus, això és una part molt emotiva. Com diu l'altre de clients, hi ha clients que fas amic d'ells i inclús continues tenint una relació fora d'allà. I la creu és sí que és veritat que hi ha estrès, sí que és veritat que hi ha objectius, sí que és veritat que la qualitat estreny, i ens fa fer millors, però bueno, és part de la feina.
Com dèiem, pros i contres. I des del punt de vista del testimoni de Jaume Seguí i Sebastià Pou, tot han estat pros des del nostre punt de vista, i gràcies a tots dos per acompanyar-nos a propòsit d'aquest dia a dia dels venedors de cotxes. Crec que també s'acaba de comprar un cotxe, o deu estar a punt de fer-ho el nostre tècnic de so, Iker Hernández, perquè té una cara de felicitat que paga, per tant, si no ho ha fet, deu estar a punt de tenir el nou vehicle, gràcies també a la seva feina una setmana més, igual que també la nostra gratitud a Polònia Huguet per la seva tasca de documentació, i no fa falta dir-ho, la nostra gratitud igualment a tota l'audiència que ens ha acompanyat una setmana més avui per conèixer aquest món apassionant, ja ho heu pogut comprovar, dels venedors d'automoció, dels venedors de cotxes. Gràcies, adeu-siau i fins la setmana que ve.